Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
L'actualitat d'avui ens porta cap a Calafell per parlar de sanitat, d'innovació i d'un projecte que tan sols porta uns mesos en marxa a càrrec de l'empresa emergent calafellenca Neumacar, que ha guanyat el premi Emprendipte aquest passat mes de desembre. La Lourdes Meroño se n'ha anat fins a les instal·lacions del vilarenc Zenit per parlar amb el seu creador i CEO, David Sevilla.
Buenas.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Primer de tot, explica'ns com sorgeix el projecte que, pel qual heu estat premiats.
Bé, doncs el projecte sorgeix d'una conversació al sobretaló de casa amb el meu pare, que és metge internista, i el que estàvem abordant doncs, és una problemàtica que existeix en el sistema sanitari, que és bàsicament doncs, que els ecosistemes sanitaris consideren que haurien de ser espais de cura, de cuidat i de confort, però el problema és que no sempre és així i que sovint es desestimen estímuls que tenen un impacte directe en el benestar del pacient. Per aquest motiu ens trobem, per exemple, en hospitals que produeixen mals olors, que hi ha els que hi ha sorolls constants, que tenen llums estridents, i aquest conjunt d'estímuls en aquest cas repercuteixen negativament en el benestar del pacient hospitalitzat, sobretot en aquells pacients de llarga i de mitja estada, produint els nivells d'ansietat, d'estrès i insomni. Llavors, a partir d'una conversa en què estàvem abordant aquesta problemàtica, jo, que sóc una persona una mica inquieta, una mica emprenedora, a més vinc d'estudiar Administració i Direcció d'Empreses i Màrqueting, doncs sorgien idees de com això, aquesta problemàtica, es podia abordar des d'alguna perspectiva.
És a dir, d'una conversa a casa, tranquil·lament.
Sí. Havent acabat de dinar.
Déu-n'hi-do. El teu pare, clar, com a metge internista, et pot donar molta guia, no? Perquè al final, qui més i qui menys, acabarem tots passant, esperem que no, algun cop per un hospital, no? Al final són molt freds, no?
Sí. El que creiem és que sovint es deshumanitzen, no? És això, s'hauria de vetllar pel benestar del pacient en tots els aspectes i si bé són espais per salvar vides, a vegades cau en dubte, no? De fins a quin punt estem cuidant realment les persones.
D'aquesta conversa, tu has dit que havies estudiat direcció AD,
sí,
no?
Perfectament.
I al final, clar, acabem... És a dir, com acabes desenvolupant tot aquest projecte? Perquè, a veure, la idea és meravellosa, però dius... I necessites una sèrie de coneixements que potser és més complicat, no?
Sí. Bé, a més a més, aquí, després del conversa, va sorgir una oportunitat, i és que justament va donar la casualitat que el dia següent de tenir aquesta conversa, jo m'he donat voltes al coco i hem fet els meus processos mentals, jo rebia la notificació de que s'obrien les candidatures pels Premis d'Emprèn de la Diputació de Tarragona, i l'oportunitat era ja, no? D'una idea que havia sorgit, una problemàtica que havíem abordat el dia anterior, i just que sortien els Premis d'Emprèn. Llavors, ens vam posar mans a la feina, no? per presentar-nos els premis, i a partir d'aquí, no sé, et fan presentar una sèrie de coses, una memòria, et fan presentar un pla financer, i va ser qüestió de setmanes d'abordar-ho i dedicar-hi hores per acabar-nos presentant els premis. Clar, el fet de tenir un motiu pel qual està treballant aquesta idea i passar-la, baixar-la al detall, desgranar-la i acabar aconseguint un projecte, doncs es va permetre a tenir solidesa d'això. I a partir d'aquí doncs, vam començar a treballar fins a dia d'avui, que és un projecte ja madur, consistent, ja estem constituïts, i fa 4 dies, doncs, mira, vam sortir premiats als Premis d'Empresa, però no pel fet de participar-hi únicament, sinó pel fet de després que aquest projecte doncs, ja ha anat avançant.
Perquè aquesta conversa que teniu, clar, és com molt casuístic, sí. Tot plegat. Tu com t'imaginaves que havia de ser aquest projecte? Perquè clar, una cosa és imaginar-te, vale, sí, els hospitals són freds, a vegades sovint inhumans en aquest aspecte de que potser el pacient es queda més de costat que no pas el fet de salvar-lo, que és la part més interessant, a baixar-ho a terra i dir què és el que vull i com ho vull.
Sí, bueno, van sortir diverses idees de com podem abordar aquesta problemàtica, van sortir moltes idees. La que finalment vam acabar baixant el detall, que ens va semblar la més sòlida, és la que va acabar esdevenint amb el que tenim ara. I és que la tecnologia que estem desenvolupant consta, per una banda, d'un dispositiu físic compacte que emet so, llum i olor. Aquests tres estímuls, doncs, hi ha evidència científica de que generen, bueno, tenen un impacte en el benestar de les persones, i per això, doncs, nosaltres hem decidit integrar-les en un mateix sistema. I per una altra banda, un software que ens permet la gestió en remot i centralitzada. És a dir, que el personal assistencial, doncs, tingui accés a través d'un únic dispositiu a controlar diferents dispositius, no? De diferents sales, de diferents pacients, i tenir-ho tot centralitzat en un mateix panell de control. Llavors, a més, algo que estem mirant com aplicar-ho de cara a futur és integrar un motor d'IA que ens permeti, doncs, aquest sistema que doni resposta de manera més eficient al llarg del temps en funció de les dades que nosaltres anem rebent, i que es aconsegueixi adaptar l'estat fisiològic i emocional de cada pacient.
És a dir, parlem d'un hardware i un software. És a dir, hardware, ens ho podíem imaginar tipus Alexa?
D'alguna manera sí,
no hi ha interacció
directa, no sé que sigui a través del software, però no hi ha una interacció verbal, però sí que en quant a dispositiu, al final la part de hardware vindria a ser una barreja entre una Alexa, no? que retransmet àudio, un difusor, un típic difusor que podríem tenir perfectament per casa, i una llum adaptativa, un tipus LED, que pugui adaptar-se en funció dels colors, llavors tot això integrat amb un mateix dispositiu. Vindria a ser la
part aquest s'encarrega de les tres coses.
Efectivament, integra aquests tres estímuls.
Què aporta cada estímul a una persona? Ja no parlem de pacients.
Sí, doncs, bé, el meu pare, que és la part sanitària, no? La vertical sanitària, t'ho sabria explicar molt millor, la part, bueno, l'avaliació, l'evidència científica que hi ha darrere, però, per exemple, en quant a llum, doncs es parla molt de cicle circadià, no? De com la llum ajuda a regular aquests cicles i com això repercuteix també en el descans, en com dormim. Aborda molt bé, per exemple, el tema de l'insomni. Després, com els aromes, doncs, ajuden a induir a la relaxació, com hi ha determinats tipus d'aroma, com el d'eucalipto, com el de taronja, per exemple, cadascú té com les seves particularitats i servirien per abordar, depèn de quines problemàtiques. I finalment, doncs, l'àudio, com hi ha diferents freqüències, que unes estimulen una part del cervell, unes altres una altra, i creiem que a partir de la integració d'aquestes tres i estudiant en quines casuístiques, doncs, poden tenir més sentit segons quines integracions, doncs podem tenir també una biblioteca de protocols, és a dir, que el software també integri una biblioteca de protocols per abordar diferents problemàtiques. Per exemple, l'insomni, doncs comptar amb un protocol de cara a l'insomni, i que aquella persona que està patint insomni crònic, doncs, més enllà de rebre la pastilla, la medicació per tractar amb aquest insomni, doncs que pogués d'alguna manera tenir aquesta teràpia complementària que ajudés a d'alguna forma lidiar amb l'insomni, mitigant una miqueta la càrrega farmacològica.
Seria tipus música, musicoteràpia o...
Efectivament, a través de la musicoteràpia, cromoteràpia i gerometeràpia.
Clar, això, muntar-ho en un aparell que hem vist al prototip, no sé si es diu així.
Sí, sí, sí.
Com ho muntes tot plegat això, aquí, en una cosa petita, relativament?
Sí, estem estudiant la fórmula secreta, no? per aconseguir-ho fer. Ara mateix estem a punt de fer les primeres proves de concepte i estem acabant de tancar una proposta amb un centre tecnològic, també amb un centre sanitari, però al final la part de dispositiu de hardware seria, bueno, es pot integrar, és a través d'una altaveu binaural, a través d'un petit sistema de difusor que permet la integració de cartutxos individuals, i a través d'unes llums LED que poden bordejar, doncs, el dispositiu.
La pregunta és, això quan li planteges al metge de la família, què li sembla?
Bé, doncs, sorprenentment, tot i que crec que en aquest sector a vegades hi ha una mica d'adversitat cap a la implementació de noves tecnologies, crec que per lo general té bona rebuda i tot el feedback que hem rebut sempre ha estat positiu, sobretot perquè la problemàtica que nosaltres aportem és, per una banda, el benestar dels pacients en entorns assistencials, però també amb l'objectiu de que aconseguim reduir la càrrega farmacològica. I crec que hi ha una tendència molt real actualment, doncs, en humanitzar els entorns hospitalaris, aconseguir que es redueixin els fàrmacs i aconseguir que l'experiència del pacient, doncs, sigui cada vegada millor. Per la qual cosa, doncs, per lo general, hem tingut bona acollida en aquest projecte.
Hem parlat del software, anem al hardware. Aquest, clar, a nivell informàtic m'imagino que és una bestialitat.
Bueno, és un software relativament senzill ara mateix en el que estem treballant. Sí que és veritat que tindrà la certa complexitat en el moment en què vulguem integrar la IA. Ara mateix no és una de les nostres prioritats en el desenvolupament de la tecnologia, però sí que en el moment que vulguem integrar la IA, doncs sí que haurà de comptar amb un sistema de dades elaborat perquè aquesta IA, doncs, pugui tenir material del qual tibar, no? Tenir, doncs, historials clínics, històrics dels pacients, de les respostes dels pacients, i inclús informació a temps real de com està responent aquest pacient. Llavors, tot aquest sistema de dades a futur ens portarà a certa complicació, no? Ja no és un software tan senzill, però ja d'avui el que estem treballant és que sigui un software que el que ens permeti és, bàsicament, doncs, gestió d'estímuls bàsics, protocols, una biblioteca de protocols i gestió d'aquests, és a dir, crear també el nostre propi protocol personalitzat i gestió bàsica dels pacients, per tal de, doncs, poder activar, desactivar, gestionar, automatitzar un dispositiu que va orientat a un pacient determinat.
I això de cara al personal sanitari els hi seria fàcil?
Sí, a priori, clar, el que nosaltres busquem és que la introducció d'aquesta tecnologia sigui el més fàcil, el més assequible de cara, sobretot, al personal assistencial, doncs, que pugui ser, no? Llavors, per això comptem amb molts... nosaltres ja volem crear aquests protocols, que ells comptin amb tota la part de tenir un llistat de protocols, per la qual sigui tan fàcil com activar o desactivar, programar durant 3 setmanes que estigui rebent aquest tractament, aquest protocol en concret, i que sigui el més fàcil pel personal assistencial possible, que no sigui una càrrega extra estar gestionant aquesta tecnologia.
Clar, el que estàs dient i el que s'implementarà en el que esteu treballant amb el software podria ser el que volguéssiu, no?, amb la IA. És a dir, podria arribar a fer qualsevol cosa. Sempre parlem de bo, eh? Que la IA normalment ja la tenim una mica de mal rotllo, però no, és a dir, aquí seria en positiu.
Sí, el que volem aconseguir amb la IA són dues coses. La primera és facilitar la feina del personal assistencial i que la resposta sigui cada vegada més automàtica, que pugui activar-se i desactivar-se sense necessitat que algú li doni el botó. I per una altra, doncs, que puguem aconseguir un grau de personalització extra, és a dir, que tot i que els protocols siguin, per lo general, estandarditzats i hi hagi evidència de que és el protocol més òptim, de manera genèrica, sempre hi ha particularitats de cada pacient. Per molt que el protocol més òptim per l'insomni, per posar un exemple, inclogui l'aroma de lavanda, que és el que va millor, doncs, per induir la relaxació i conciliar el son, és probable que un pacient en concret, doncs, no li agrada l'aroma de lavanda. Llavors, volem que aquestes particularitats que tenen cada pacient, o ja sigui perquè no li agrada o perquè no li funciona, doncs que la IA pugui aprendre d'això i ajustar-se i donar resposta, doncs, cada vegada de manera més eficient.
Això es podria extrapolar fora de l'àmbit sanitari?
Sí, actualment el nostre àmbit d'aplicació, l'àmbit d'estudi, és en ecosistemes sanitaris. Sí, és veritat que de cara a futur creiem que pot tenir un gran impacte en l'àmbit residencial, bueno, als domicilis, no? I creiem que per a pacients que estan hospitalitzats a casa pot anar molt bé. A més, pot ser també aplicable, pot ser extrapolable al B2C, al client de carrer, i creiem que hi ha altres àrees que podrien generar impacte, tot i que ara no és el nostre principal foco, però, per exemple, en aules o en sistemes educatius també podria tenir sentit.
Què ha significat per a vosaltres guanyar el Premi Emprendipte?
Doncs bé, és un gran elogi. A més, quan en aquesta edició hi havia molts participants i, a més, el nivell que hi havia, no? Els projectes que van sortir premiats eren projectes molt sòlids. I llavors saber que nosaltres vam ser un d'aquests, doncs, és un gran elogi. A més, ens fa molta il·lusió perquè, bueno, al final és l'obligació externa que et dona. Quan portes molt de temps treballant en un projecte o molts mesos treballant darrere un projecte i estàs tu sol, necessites aquesta obligació externa i et dona molt impuls, sobretot de cara a visibilitat i tot.
I a banda d'un elogi, us ho esperàveu? Perquè a vegades els premis... No, és a dir, diu anem a provar, anem a veure si hi ha sort.
Sí, sí que és veritat que quan ens vam apuntar, quan ens vam inscriure, sí ens ho esperàvem pel motiu que estàvem molt capficats en això de sortir, li vam dedicar en un curt període de temps moltes hores, però després, tal com maduràvem la idea de, hòstia, ens hem presentat aquests premis, hi ha bastants candidats, hem avançat en el procés, i tot ens donava en compte doncs, que, hi havia competitivitat, no? I més quan ens vam presentar a la gala dels premis i vam veure doncs, el nivell dels projectes, doncs, 171 projectes nominats com a finalistes i veient el nivell, doncs, no hi comptàvem, o si més no, teníem dubtes de si sortirem o no.
Tu ets calafellenc, la seu social diria que és a Reus.
Sí, efectivament. Jo no sóc calafellenc, sóc de...
Vius a Calafell.
Però porto un any i mig molt ben acollit a Calafell. El projecte neix aquí, a Calafell. De fet, l'Altaó com a autònoms en un primer moment és aquí, de fet. I sí que la seu social, doncs, el domicili actualment el tenim a Reus. Hem trobat aquí en l'ecosistema doncs, que hi ha moltes coses. Precisament a Reus sorgeixen oportunitats amb Redesa i també estem allà.
Com us ajuda Vilarenc Zenit?
Doncs ens va ajudar en una etapa molt inicial, sobretot amb la parla legal. Quan ens vam apuntar als premis i dels premis vam decidir que aquest projecte era prou sòlid com per no només presentar-se els premis, sinó anar més enllà i que sigui algo real que es tira endavant. Doncs clar, no saps ben bé per on tirar, no saps ben bé què fer, no? Llavors, doncs, per exemple, tot el que fa l'alta d'autònom i tots aquests temes legals, sí que hem rebre doncs, l'assessorament i la gestió per del Vilarenc.
En quin moment us trobeu ara mateix?
Doncs actualment, clar, tenim 6 mesos de vida des de que vam iniciar amb aquesta idea i ara doncs, creiem que ja tenim tota la conceptualització del projecte, tenim moltes forces per tirar endavant i que estem preparats per durant aquest primer trimestre començar amb les proves de concepte. Estem acabant de tancar una proposta no, col·laborativa pel que fa, per una banda, un centre tecnològic, pel desenvolupament de la tecnologia, per una altra, un centre sanitari, per poder tenir accés doncs, a un ecosistema sanitari en què fer les primeres validacions clíniques. I finalment estem buscant col·laboracions amb estudiants del camp sanitari, tant d'estudiants de grau com de màster, perquè ens ajudin doncs, en tota la part de validació clínica en cas de que algú doncs, volgués buscar aquesta sinergia per fer un doctorat. Llavors creiem que durant el primer trimestre podem començar amb les primeres proves de concepte i validacions clíniques.
Proves de concepte, explica-ho pels que no
sí,
sabem.
Proves de concepte seria testejar que aquesta tecnologia, aquest sistema, doncs funciona en un ecosistema real i la forma de fer-ho és, abans de desenvolupar la tecnologia que seria definitiva, doncs fer un primer prototip, un primer pilot bàsic o pilot cutre, com ho dic jo, que aconsegueixi ser funcional, fer les funcions bàsiques del que nosaltres busquem per fer les primeres validacions, per demostrar que això doncs, funciona i de quina manera funciona. I validar doncs, quins paràmetres fisiològics estem millorant.
Perquè el prototip com a tal existeix.
De moment el que tenim és un prototip digital, és una proposta tècnica baixada i el que falta és acabar de tirar endavant doncs, aquest per tal d'iterar i veure si anem per bon camí o si hem de fer algú diferent, doncs fer aquest proof of concept per començar a posar a disposició d'un centre sanitari i veure què funciona o on falla.
Tu ets el CEO de Neumacare, crec que es diu bé així.
Sí, Neumacare.
Però t'acompanya algú més?
Sí, efectivament. Ara mateix en l'equip som 3. Estic jo per una banda, que sóc d'Administració i Direcció d'Empreses i Màrqueting i llavors m'encarrego de la part més operativa i de negoci. Estic juntament amb el meu pare, que és metge internista i doncs, ell lidera la branca sanitària. I finalment s'està incorporant un noi que és biotecnòleg i que lidera la part aquesta més de producte, amb una visió més holística entre sanitat i tecnologia.
Clar, d'aquí a que pugueu cobrar o que acabeu implantant-ho als centres sanitaris, quan podria trigar?
Sí, la sortida de mercat nosaltres creiem que podria ser a 12 mesos vista, 12-16 mesos vista. Per nosaltres seria genial, no?, que poguéssim tenir el llançament ja marcat, però el cert és que som molt jovenets encara, 6 mesos de vida creiem que no és res, i més amb un projecte d'aquest tipus que requerim de certa validació clínica. Llavors, durant els pròxims 12 mesos tenim un roadmap molt clar, amb diferents fases molt marcades, de les quals, per una banda, doncs, hi ha aquestes primeres proves de concepte i després doncs, ja entraríem a més acabar de trobar un MVP per posar en disposició a més gran escala. I a partir d'aquí doncs, arribar al producte final i llançament de mercat, que creiem que això, que a menys de 12 mesos vista no ho tindríem.
T'imaginaves quan vas estudiar la carrera que acabaries fent l'empresa Neumaker?
M'imaginava que acabaria tirant endavant un projecte propi, perquè això ho he tingut molt clar sempre i de fet per això en el seu dia doncs, vaig estudiar el que vaig estudiar, però en cap moment pensava que seria dins de l'àmbit sanitari. Dins de la meva família, doncs, ja tant el meu pare com la meva mare estan ficats en el sector sanitari i bueno, d'alguna manera només faltava jo, no? El que no creia per res és que m'hi ficaria i d'aquesta manera, i sent a més un, bueno, un sector doncs, tan complex.
Doncs jo crec que no m'he deixat per preguntar-te res, no sé si vols dir alguna cosa.
No, bueno, bé, que aprofitant la visibilitat, doncs que bueno, qualsevol persona que estigués escoltant la ràdio, no?, i que conegui el projecte, que cregui que pot aportar alguna cosa, que pot sumar al projecte d'alguna manera, que nosaltres estem en un punt doncs, que qualsevol ajuda és benvinguda, qualsevol feedback inclús és superbenvingut, així que aquí estem pel que sigui.
Com s'han de posar en contacte amb vosaltres?
Doncs a través de la web mateix, és neumaker.cat, o correu electrònic, al mateix formulari web, doncs qualsevol ajuda és benvinguda.
Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Merci.
Arlo Parks i aquest Tu Sided ens portarà a 11:15, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i seguim amb les zones de música.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. L'Ajuntament de l'Arboç ha tancat amb èxit la 6a edició de la campanya d'Arbocetes, una iniciativa ja plenament consolidada i que té com a objectiu dinamitzar el comerç i els serveis de proximitat durant el Nadal, alhora que dona suport directe a l'economia local i les famílies del municipi. La campanya s'ha desenvolupat entre el 19 de desembre i l'11 de gener i ha comptat amb la participació de 36 comerços, establiments de serveis i restauració de la vila. Durant aquest període s'han distribuït vals de compra per un import d'entre 20 i 50 euros a les famílies empadronades, en funció del nombre de membres de cada unitat familiar. En total, el consistori ha destinat 55.000 euros en Arbocetes, una inversió que ha generat un impacte econòmic estimat superior als 100.000. L'Ajuntament dels Monjos ha aprovat el plànol de delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals afectats per la Llei de Mesures de Prevenció d'Incendis Forestals, unes mesures que inclouen l'obligació de crear i mantenir franges perimetrals de protecció de 25 metres, neteja i aclarida de la vegetació a l'interior de les propietats i zones verdes, manteniment de vials i accessos, disposició d'hidrants d'incendi i elaboració de plans d'autoprotecció amb la finalitat de prevenir els incendis forestals. En un comunicat emès aquest dimecres, l'Ajuntament de Sant Sadurní ha lamentat profundament la mort d'una persona a conseqüència del greu accident ferroviari a l'R4 a l'alçada de Gelida i ha expressat el seu més sentit condol a la família, amistats i persones properes de la víctima, així com el seu escalf i suport a totes les persones ferides i afectades. En senyal de dol i respecte, dimarts es convocava un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament. El consistori agraeix també públicament la tasca exemplar de les policies locals dels municipis, els Mossos, bombers i el sistema d'emergències mèdiques, a més de la resta de cossos i serveis d'emergència que han actuat, diuen el comunicat, amb rapidesa i professionalitat des del primer moment. També la col·laboració i predisposició de la família del celler Torelló, que va posar a disposició dels serveis d'emergència les seves instal·lacions per atendre els afectats. La Galeria d'Art Palma 12 va presentar dissabte l'exposició Vincles de l'artista vilafranquina Marta Mercè. En aquesta mostra, Mercè convidava els assistents a endinsar-se a It is all there. Tot està aquí, la seva darrera sèrie pictòrica que aprofundeix en els vincles invisibles que establim amb el món i amb nosaltres mateixos. La cita va servir també perquè l'artista participés en un col·loqui xerrada amb l'artista David Ribas, amb qui va reflexionar sobre la seva trajectòria i sobre l'obra que exposava. En aquesta mostra, l'artista situa l'espectador al centre del diàleg a través d'un llenguatge visual poètic. Pel que fa al procés de creació, l'artista reconeix que es tracta d'un mitjà per treballar directament amb la natura, integrant els seus pigments, textures i empremtes a les obres. L'exposició, com dèiem, ja es pot visitar a la Galeria Palma 12.
Penedès en xarxa.
Ara és el torn de les melodies i de la música, perquè ens acompanya la Janet Porter amb la seva secció Ones de Música. Avui tot parlant dels One Hit Wonders o Flors d'un dia, acompanyada del Miquel Cuenca.
Novament, des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní, arrenquem la secció Dones de Música, el primer programa d'aquest 2026. Ja tenim a la Janet amb nosaltres, a la qual també li desitgem un bon any, perquè, Janet, no ens vèiem des de l'any passat.
Doncs sí, gràcies igualment.
Algun propòsit?
Ui, tots. Tots els que es puguin tenir, tots.
Si ensenyim l'actualitat i de propòsits per l'Escola de Música, els més propers són els que venen per endavant. No sé si ens pots fer 5 cèntims de la programació de l'escola, com sempre
sí.
fas.
Sí. Bé, els propers actes que tenim són el divendres, aquest divendres 23, que anem amb el... s'inicia el Combo Gira, és a dir, aquesta cosa que fem amb les escoles d'Hostalets de Pierola, de Piera i de Sant Pere de Riu de Bitlles, en què anem a... Sant Pere de Ribes, perdó, que anem els grups de combo que tenim van fent com una minigira. I aquest cop toca Hostalets, i serà aquest divendres a les 7, a 7 i algo, en el Hostalets de Pierola. Després, el dia del 26 al 30, tenim les audicions de l'Escola de Música. Cada tarda tenim concertets i presentacions de la feina dels alumnes d'aquest primer quatrimestre, i tothom hi és convidat a venir. I després, adelantant-me una mica al febrer, us comento que l'1 de febrer, si la meva veu m'ho permet, perquè ja sé, no sé si veieu que estic pletòric avui, una miqueta constipada, o sigui que si tosso també disculpeu-me. L'1 de febrer farem el concert solidari de professores i professors que havíem d'haver fet el 23 de desembre, o no, el 23 de novembre, i que es va tenir que ajornar, doncs ara el farem. I és a benefici de Càritas, és a la sala d'actes de l'escola i és a les 12 del migdia.
Doncs un cop coneguda aquesta programació, Janet, si vols passem a la secció principal, el cos d'aquest programa. Avui parlem dels One Hit Wonders.
Sí, jo n'hi dic, m'agrada més perquè és com més d'aquí, dir-n'hi flors d'un dia, perquè, a veure, no sempre parlarem de One Hit Wonder. Per ser One Hit Wonder, se n'hi diu normalment en aquelles peces o cançons que han sigut un gran èxit, que han estat entre els 40 primers del Billboard, que és la llista dels 100 Billboard. Billboard és una revista de música americana. Llavors, els One Hit Wonders són els que han estat en aquests primers llocs d'aquesta llista. Però, clar, nosaltres també posarem algun que potser no hagi sigut dins d'aquesta llista, però sí hagi sigut un èxit d'aquells brutals que tothom cantava, que tothom ballava i que tothom coneixia, però que després el grup o cantant que el feia doncs no ha aconseguit, o no ha aconseguit gaire cosa, o ha aconseguit altres petits èxits, però mai una cosa com aquesta primera. I així parlarem una miqueta d'aquests petits èxits. La veritat és que la recerca de cançons ha sigut molt difícil, perquè n'hi ha moltes més de les que jo m'esperava, i totes em feia gràcia posar-les, cosa que, com sempre, s'ha de fer una mica de selecció. I llavors jo el que he fet és intentar separar-ho per dècades, des dels anys 60 fins al 2000 i alguna cosa, perquè més enllà jo penso que no cal, perquè potser encara els artistes que han tingut èxits en el 2000 i pico igual encara en poden tenir algun altre, no? Llavors, el que faré serà fer una mica de selecció per dècades, i per no xerrar massa, que avui no em convé, anirem directes a escoltar música. I dels 60 jo us proposo sentir Shocking Blues, dels Shocking Blues, una cançó que es deia Venus, de 1969. Aquest grup era un grup neerlandès que va arribar a número 1 del Billboard i a moltes altres llistes del món. I ha sigut una cançó molt versionada, i potser la més coneguda és una versió que van fer el grup femení Bananarama el 1986. Aquesta, Venus, és del 69, i escoltem-la. Jo crec que moltíssima gent li sona aquesta cançó, sigui la versió nova, sigui una altra versió, però és una cançó que ha sonat moltíssim. I com deia, perquè una cançó sigui una flor d'un dia, no cal, o un hit wonder inclús, no cal necessàriament haver entrat a la llista americana. Vull dir, això és important entendre que cada país té les seves llistes i té els seus grans èxits, no? Però no només això, sinó que tampoc podem dir que és una one hit wonder grups que només hi hagin entrat una vegada, perquè si no, això serien coses que podrien passar a artistes com Jimi Hendrix, Frank Zappa, Lou Reed, Janis Joplin, The Grateful Dead, Iggy Pop, bueno, i tants artistes que no hi han estat moltes vegades, i a vegades només una o ninguna. És molt important també tenir en compte que aquests petits èxits poden ser molt breus, però també poden ser èxits que hagin durat durant molt de temps i que després els seus artistes hagin aconseguit mantenir una miqueta d'èxit, hagin inclús entrat a la llista aquesta que comentem, però no hagin arribat en els números uns. Escoltem una altra música dels 60, en aquest cop els del grup Steppenwolf, una que segur que us sona, Born to be Wild, del 69. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Els Steppenwolf eren originaris de Canadà. La seva música es movia entre el rock, la psicodèlia, i el seu nom venia d'una novel·la de Hermann Hesse. Es van convertir en una espècie d'himne a la llibertat de tota una generació. I alguns sabreu que va ser la banda sonora de la pel·lícula Easy Rider. I això li va donar una fama a nivell mundial molt, molt important. Es considera aquest grup com els pares del hard rock, tot i que van publicar bastants més discs després, que van tenir èxit, no van arribar al nivell del Born to be Wild. El 1971 es van separar, van fer algunes coses per separat, es van tornar a juntar i després van anar passant sense massa soroll. Un altre grup que també us proposo, però ja entrant a la dècada dels 70, és una solista en aquest cas, és la Amy Stewart, i una cançó que també us sonarà, que es diu Knock on the Wood. I don't wanna lose you. I entrem als 80. Tenim feina encara. I a la cançó que us proposo, segur, bueno, és que ho estic dient a cada una, però aquesta segur que sí. Quanta gent s'ha deixat la veu intentant fer aquesta pujadeta. I sí, són els Aha, amb la cançó Take On Me. Els Aha eren de Noruega i aquest èxit va ser del 1985. La cançó va tenir diversos llançaments, però no va arribar a l'èxit fins aquesta tercera vegada en què va sortir acompanyada d'un videoclip, que en aquella època estaven molt de moda els videoclips. Va sortir acompanyada d'un videoclip que va tenir molt èxit perquè era molt original, combinava la imatge i el dibuix. I us recomano que el busqueu, i tot i que heu d'entendre que són els 80, que ha passat una mica de temps i que no tenia mies ni mandangues d'aquestes, gràcies a Déu, va tenir un èxit brutal, fins i tot va arribar fins al Japó. I comencem als 90 amb un grup britànic que es deien Chumbawamba i la cançó Tubthuning. Doncs aquesta banda venia del punk i ja havien fet diversos àlbums que anaven canviant a poc a poc el seu estil fins a arribar a aquest estil més bailable, diguem-ne. La cançó va ser un superèxit i, a més, va entrar dins de la banda sonora del Mundial de Futbol del 98 i això, com comprendreu, va portar un èxit imparable. La següent cançó que us proposo és la del senyor Scatman, John Scatman, i la cançó es diu Scatman.
I'm a Scatman. I'm a Scatman. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reason who would try to change the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man.
El senyor Scatman es deia en realitat John Paul Larkin i era un raper i compositor. I aquesta cançó era com el seu segon era del segon disc que treia al mercat. Ell deia que havia convertit el seu més gran problema en la seva millor qualitat, ja que era tartamut. I ho utilitzava en la seva forma de rapejar a través d'aquesta tècnica que es diu scat, que és una tècnica silàbica. Va compondre fins a arribar a aquest scatman, també com coneguda com ski va, bob, va, dop, bob. I va rebre un munt de discs d'or i de platí. I el premi Annie Glenn pel seu servei a la comunitat de tartamuts. Això em sembla fantàstic. Només va tenir temps de fer un tercer disc, ja que el 1999 va morir. I ara anem amb una... que és aquesta, sí. Ja no dic res més, però ja... Escolteu, escolteu.
Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
Aquesta no em digueu que no la coneixíeu, eh? Doncs sí, són els del Rio amb la seva Macarena del 93. Va ser un èxit mundial i encara es recorda. Va estar a número 8 de la llista Billboard de tots els... O sigui, no que va estar en el número 8, sinó que va ser, que està al número 8 de la llista Billboard de tots els temps. I en moltes altres llistes, especialment llatines i de molts països del món. Antonio Romero i Rafael Ruiz eren els del Rio i portaven en actiu des dels 60. Els 70 van ser pioners en introduir rumbes i sevillanes a les discoteques de Madrid. I és curiós perquè eren com els artistes de les grans èlits. O sigui, tocaven i feien les seves sevillanites i les seves coses a davant de polítics i dignataris, i es veu que fins i tot el rei Joan Carles I, no diré més, va ser un gran fan. Després, a la Expo de Sevilla, van compondre la cançó Sevilla tiene un color especial, que també va tenir molt d'èxit. Però el gran èxit, evidentment, va ser la Macarena. I amb ells comencem ja els 2000. I aquí, a partir d'aquí, aniré encara més ràpid, perquè ja les coneixeu, i a més, com deia, no aniré gaire més enllà, perquè encara les persones que estan fent coses ara poden recuperar algun èxit i tornar-lo a fer brillar. El primer, Ketchup. No cal allargar-se perquè tots la coneixeu. Segur que algú s'ha posat a ballar, me n'alegro molt perquè això dona vidilla. Doncs sí, són les Ketchup i la cançó A Cereje del 2002. La veritat és que van tenir un èxit increïble amb aquesta cançó, que de fet és una versió d'una cançó de Rapper Delight, publicat el 1979. I com que hem d'acabar... acabarem amb un super, super mega èxit que encara sona molt d'arreu, molts llocs, que és del 2013. És el Gang Style del Psy. Aquest senyor era un senyor molt d'una família molt benestant i de Sud-Corea, i va fer aquesta cançó una miqueta enrient-se del seu barri, que és Gangnam, que és un barri pijo, diguem-ne, i de les maneres de fer de tots els seus veïns i veïnes, tot i que ell era un o más. I va fer aquesta cançó ja amb aquesta idea de que fos un producte d'èxit, i ho va aconseguir, però no ho ha tornat a aconseguir mai més. Mm-hmm.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자.
Doncs amb aquesta cançó del Gangnam Style, Janet, nosaltres que ens acomiadem d'aquesta secció de l'Ones de Música, el primer d'aquest 2026, tornem ja al febrer d'aquí un mes amb un nou episodi. Moltes gràcies.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Man, 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 선어해, 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선어해. 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해. 그녀보다 사상이.